Aquí a 5 minuts seran 3 quarts. Anem als esports. El Barça va tancar ahir la fase de grups de la Lliga de Campions amb molt bona nota. L'equip blaugrana va guanyar el camp de l'Inter de Milà per 1-2 amb un equip on faltaven molts dels jugadors més significatius, com ara el mateix Leo Messi. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Sense Messi, però també sense Piqué, sense Busquets, sense Sergi Roberto, sense Ter Stegen. Això sí, amb Carles Pérez i amb uns minuts d'Ansu Fati que van ser suficients perquè el jugador del Barça passés a la història de la Champions.
Un gol de Lukaku abans del descans va igualar el 0-1 de Carles Pérez, el de Granollers, que aquesta temporada ha marcat en Lliga, Champions i a segona B, va ser un dels protagonistes destacats del partit i en premi. A més del debut en Champions i el gol, els minuts jugats ahir li reporten una millora salarial pactada al seu contracte, tot i que seguirà mantenint la fitxa al filial.
Sí, bueno, sempre m'han dit que, com tu dius, que tinc molt bona relació, que sóc un, que sempre en tinc una, i bueno, avui l'hem pogut aprofitar i molt content. És superfeliç, no m'esperava ni molt menys aquest debut, i més el meu primer dia que jugo a Champions, però bueno, encantat de poder ajudar l'equip i marcar un gol en aquest estadi.
I a la nit de Carles Pérez s'hi va sumar Ansu Fati. Va entrar al camp a 6 minuts pel final, i quan duia només 2 minuts sobre el terreny de joc, va fer el definitiu 1-2, un gol històric, ja que el converteix en el futbolista més jove a fer un gol a la Champions amb 17 anys i 40 dies. Ha superat l'anterior rècord de Peter Ofori-Kwaye amb 17 anys i 195 dies.
Convirtiéndose en el goleador más joven de la Champions, lo cual nos encanta que sea un jugador nuestro y nos encanta que haber ganado con dos goles de dos chavales de la cantera. Eso desde luego.
Va ser un Barça diferent. L'Inter s'hi jugava al coll i el Barça de Valverde poc més que els calés. Valverde, ho deies, va rotar tres centrals, dos carrilers i Griezmann i Carles Pérez a dalt, minuts per a un bon Todibó, Huaguer a la dreta i Alanya i Arturo Vidal als interiors. Imatge reforçada a San Siro contra un Inter que va anar a patar a l'Europa League.
Estamos muy contentos, sobre todo porque a nivel competitivo el partido era muy exigente, por lo que ellos nos iban a poner en el campo, se lo estaban jugando todo y nuestros jugadores han respondido bien, bueno, bien no, de una manera excelente. Muchos de ellos debutando en Champions en una situación difícil y un partido que exigía una gran competitividad. En ese sentido, estamos muy contentos.
Doncs ja ho tenia garantit abans del partit d'ahir, però el Barça ha acabat aquesta fase de grups com a primer del seu grup. Això significa que jugarà els vuitens de final, que el partit de tornada es disputarà al Camp Nou i que tindrà com a rival un dels equips classificats en segona posició. Ara mateix, Salmo, ja hi ha 4 candidats. El Nàpols, l'Olympique de Lió, el Chelsea i el Tottenham de José Mourinho.
El Barça només es pot enfrontar a segons classificats, Chelsea, Tottenham, Nàpols, que avui ha anunciat Gennaro Gattuso com a nou entrenador, i l'Olympique de Lió, també segon al Madrid, que no pot tocar el Barça per competir a la mateixa lliga. Per acabar de completar el quadre, el conjunt blaugrana està pendent de la jornada d'avui. El grup C, tot obert, Shakhtar, Dinamo de Zagreb i Atalanta es disputen primera i segona posició, i el grup D, l'Atlètic de Madrid o el Bayer Leverkusen, es disputen la segona plaça. En aquest cas, al Barça només li podria tocar el Bayer Leverkusen. El conjunt blaugrana evita, per tant, rivals com la Juve, el PSG, el Bayern, el City o el Liverpool, i especial atenció a la gesta del València del Barcelona des d'ahir, amb 9 baixes, victòria camp de l'Ajax i classificació pels vuitens de final.
Tengo un día a día muy bueno en este club porque me dejan trabajar y luego tengo un grupo de jugadores increíbles que se sobreponen a todo, que vosotros sabéis las dificultades que estamos teniendo. Hoy es un ejemplo más de cuando un equipo quiere y cree, pues que al final las cosas salen, ¿no? Pero tiene muchísimo mérito lo que han hecho estos jugadores.
El sorteig el dilluns vinent a Nyon, a la seu de la UEFA, a les 12 del migdia.
Ahir i avui estem pendents de la Lliga de Campions, però avui també comença a Qatar el Mundial de Clubs, que té com a equips favorits el Liverpool, que és el campió d'Europa, i el Flamengo, que representa Sud-amèrica. Però per començar, avui el partit inaugural el juguen el Yengen de Nova Caledònia, que és el campió d'Oceania, i l'Alçat, que representa el país anfitrió i que està entrenat per Xavi Hernández. Aquest equip aspira a repetir la gesta de l'any 2011, quan va acabar tercer al Mundial.
Bueno, we are here to compete, I told you.
Per què no? Estem aquí per competir, ja t'ho dic, però sabent les dificultats.
Yes,
sí, m'agradaria repetir aquell èxit, fer bons partits i ensenyar a tothom al nostre nivell, perquè tenim la millor generació de futbolistes de Qatar, en la meva opinió.
History, in my opinion.
El guanyador d'aquest partit d'avui disputarà els quarts de final contra el Monterrey mexicà. El Liverpool i el Flamengo debutaran la setmana que ve ja directament a les semifinals. I demà estarem pendents de la Lliga Europa, que acaba la seva fase de grups. L'Espanyol rebrà la visita del CSKA de Moscou, un partit que, sembla, farà més nosa que servei. Ciutat Esportiva de Sant Adrià, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
I això és perquè l'Espanyol ja ha fet la seva feina a Europa i, en canvi, la situació a la Lliga és més que delicada. Tant Pablo Machín com David López han estat clars avui a l'hora de considerar que el partit important no és pas el de demà a Europa, sinó el de diumenge a la Lliga contra el Betis.
Sí, jo no havia vist mai una situació en què un partit fes tanta nosa, si no en fa, si acosta molt, el que seria fer nosa, perquè així ho han deixat clar tots dos jugadors, clarament han dit, i verbalment, que el partit important és el de diumenge, i tant és així que Machín ha dit que demà traurà un 11, que serà completament el de diumenge, començant, compte pel porter, que serà Andrés Prieto, per tant, per primera vegada aquesta temporada descansarà Diego López i veurem els primers minuts d'Andrés Prieto. Això sí, un partit que volen guanyar i que ha de servir, entre altres coses, per continuar corregint coses, les pitjors coses que s'han fet en els últims dies.
Nos hemos ganado el derecho de que este partido pues para nosotros no sea determinante, y sí que lo es el de el domingo, pero bueno, siempre representamos a un club, jugamos una competición súper exigente como la Europa League y nosotros debemos de competir.
S'ha produït un moment de tensió durant la roda de premsa, i és que ahir Òscar Perarnau, el director general esportiu a la Junta General d'Accionistes, va fer una referència a tot un equip de psicòlegs i terapeutes que el club representa que té i que s'havia utilitzat per intentar aixecar els ànims del primer equip, del vestidor, del primer equip. Bé, això se li ha demanat avui a Machín, i a Machín ha fet una cara de circumstàncies i, vaja, ha negat que hagi ni ell ni els jugadors rebut cap ajuda de psicòlegs. I, clar, quan se li ha tornat a demanar per aquesta qüestió, fixeu-vos com ha sortit Machín.
Ni un psicólogo, ni un gurú, ni un hipnotizador, ni el mejor entrenador del mundo cambia las dinámicas de la noche a la mañana. Es mucho más fácil cambiar una dinámica con un gol, aunque sea injusto, que con muchos otros tipos de terapias o llámalo como quieras.
Doncs aquestes són les reflexions, tant de David López com també de Machín, de cara al partit de demà i especialment el de diumenge a la Lliga contra el Betis. Però avui a Sant Adrià, Sergi, hem tingut sessió contínua, perquè després de David López i de Pablo Machín, fa una estona que ha comparegut també davant dels periodistes Jordi Ferrón, que des de fa unes hores és el nou entrenador de l'equip femení, que, igual que el masculí, és el cué de la Lliga.
Sí, que substitueix el destituït Salvador Jaspe. L'equip femení està com el masculí, exacte, és cué. De fet, ha jugat 11 partits i no n'ha guanyat cap. Un Ferrón que s'ha vist il·lusionadíssim, molt content, molt compromès, amb molta força, que ha dit que el vestidor de les noies l'ha vist amb moltes ganes i molt, molt receptives, i que, per tant, no li sembla tan important la qüestió d'aixecar els ànims, en aquest sentit, quan se li ha demanat quina serà la prioritat, si només aviat la de construir un model de joc, la de construir un equip. No vol pensar a mitjà termini, sinó més aviat anar jornada a jornada.
I és mirar partit a partit, sumar, perquè si comences a mirar la salvació està aquí, tantos partidos, no. Més tres. Sabem que hi ha rivals que competeixen en una altra lliga, però nosaltres, sobretot, és intentar créixer. És aconseguir fonamentar la manera de treballar per crear resultats.
Doncs a veure si Jordi Ferrón amb el femení i Pablo Machín amb el masculí tenen sort amb l'Espanyol. Deixem el futbol. Dilluns us vam explicar l'exclusió de Rússia dels Jocs Olímpics i els Mundials els pròxims 4 anys. Ahir vam sentir la reacció de Vladimir Putin, el president del país, i avui el nostre corresponsal, el Manel Elias, ha estat amb un dels millors esportistes russos, Mikhail Akimenko, i atenció al que li ha dit.
Akimenko.
4 d'octubre d'aquest any, Estadi Internacional de Doha. Una torre de 23 anys s'impulsa amb una força descomunal. Frega el llistó amb l'esquena. Està situat a 2,35 metres d'alçada. I no cau. Mikhail Akimenko acaricia l'or. Finalment se l'emporta el saltador de Qatar. El tercer lloc també serà per a un rus, però el medaller, els dos atletes russos figuren sota les sigles DANA, atletes neutrals autoritzats, perquè la Federació Russa d'Atletisme ja havia estat vetada per les acusacions de dopatge. Després de saber que l'Agència Mundial Antidopatge ha ampliat la sanció a tot l'esport rus durant 4 anys més, diu que el fet de no poder competir com els atletes d'altres nacionalitats representant el seu país és una ofensa, però que no afecta el seu rendiment.
És ofensiu que no puguis mostrar que representes el teu país i exhibir que sóc de Rússia. Però si no pot ser, competiré com a neutral. De tota manera, tothom sabrà que som de Rússia. Som l'únic país que anem així.
i al mateix temps carrega també contra els responsables polítics de l'esport a Rússia.
Cal fer un canvi radical i posar al càrrec gent capaç de fer-ho, no simplement de parlar.
La campiona del món de salt d'alçada, la seva col·lega Maria Lasitskene, ha esclatat amb una carta oberta acusant el ministre d'Esports i altres responsables de l'atletisme rus d'incompetents. Els demana que pleguin. Els resultats de Kimenko, Lasitskene i altres esportistes russos acceptats per participar al campionat del món d'aquest any com a neutrals els van situar sisens al medaller, al davant del Regne Unit o Alemanya. Oficialment, però, Rússia no hi va participar. I si no hi ha un miracle, tampoc serà als Jocs Olímpics.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i serà a les 3 de la tarda, cada vegada tenim més a prop l'any 2020, i això vol dir que el Rally Dakar comença a engegar motors. Els equips ja han enviat el material cap a l'Aràbia Saudita, que debuta en el rally més important del món. I avui l'Isidre Esteve ha presentat el seu equip, diu que està amb l'ambició de millorar la seva 21a posició a les últimes dues edicions, i que es mostra molt motivat davant l'estrena d'un nou continent, l'asiàtic, en aquesta prova, i explica com el contempla.
Jo penso que s'ha d'estar molt atent en aquest Dakar 2020 i saber trobar un ritme que et permeti no cometre grans errades i anar per passos. Jo crec que el primer pas ha de ser arribar a l'etapa de descans, arribar a l'etapa de descans ben classificat sense perdre molt temps, i sabem que la segona part hi haurà molta arena, i jo crec que l'arena és on es pot perdre més temps. No? Veurem com és el final.
L'Isidre Esteve repeteix amb Txema Villalobos al seu costat per començar el 5 de gener a Jihad, un rally que acabarà el dia 17 de gener, en la que serà la seva 15a participació al Dakar entre cotxes i motos. I avui és un dimecres que no només hi ha partits de la Lliga de Campions de Futbol, és una jornada tapeïda de competicions en diferents esports i amb un partit històric pel futbol sala de l'Hospitalet. Josep Anton Aïsa, bona tarda.
Bona tarda.
Un equip gran de primera divisió, el Saragossa, visita el pavelló de Bellvitge.
Partit de la Copa del Rei, 16ens de final, l'equip local, l'Hospitalet Bellsport, s'enfronta a partit únic amb el Saragossa, un dels històrics del futbol sala espanyol. Un partit especial, segons el tècnic de l'Hospitalet Bellsport, Antonio Mesa.
Para nosotros es un día especial, ¿no? Porque, bueno, nos hemos ganado el derecho a poder jugar contra un primera división y nada, contentos. Vamos a intentar disfrutarlo, intentar competir, intentar dentro de nuestras posibilidades, pues, intentar ganar el partido, pero bueno, muy bien, contentos, sí.
Els locals estan a segona B, el Saragossa primera, una situació semblant a la que es va donar ahir a Tenerife, on el Santa Coloma va golejar sense pietat el Toscal 0-10, també dins la Copa del Rei.
I aquest matí el jugador del Barça de bàsquet, Pierre Oriola, i els exjugadors Víctor Sada i Jordi Trias han visitat l'Hospital Infantil de la Vall d'Hebron. Els tres han donat suport als nens hospitalitzats en el marc del projecte Luca de la Fundació Ricky Rubio. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El projecte Luca deu el seu nom a Luca de la Vega, un nen que ha superat un càncer i amb el qual Ricky Rubio va contactar fa 2 anys. Ara, gràcies a aquest projecte, 3 pacients oncològics menors d'edat de la Vall d'Hebron rebran suport motivacional del Luca i del mateix Ricky. Avui, Oriola, Sada i Trias han visitat els nens hospitalitzats per mostrar-los tot el seu suport. Nosaltres hem pogut parlar amb un d'ells, amb l'actual pivot del Barça, i en aquest sentit, Pierre Oriola considera que l'esport és un gran vehicle per ajudar els que més ho necessiten.
Home, l'esport jo crec que et dona moltíssims valors que després et serveixen pel dia a dia, per la vida en general. Ja et dic, jo crec que la Fundació del Ricky, en aquest sentit, doncs, a través de l'esport, a través de el que ell transmet, no?, en l'esport, tots els seus valors, doncs, ajuda, no?, als més necessitats.
Per cert, els 3 pacients gaudiran en directe d'un partit de Ricky Rubio a l'NBA.
Al Mundial Femení d'handbol, Espanya s'ha classificat per les semifinals, tot i que ha perdut 26-36 contra Rússia. Les espanyoles s'han vist afavorides per la desfeta de Suècia contra Montenegro, 23-26. Ara Espanya jugarà les semifinals contra Noruega. L'altra semifinal la disputen Rússia i Holanda. Avui hi ha també competició continental de bàsquet pel Joventut i pel Manresa. A 8:45, els badalonins reben un històric com l'únic Kazan. Si guanya, s'assegura la classificació per la ronda següent. I a 8:00, l'Andorra rep el Maccabi Rishon d'Israel dins la mateixa competició. A 6:00 de la tarda, la Champions FIBA, el Manresa juga a Polònia contra el Torun.